Radio Vilafranca. La vostra radio. Radio Vilafranca. La vostra radio.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Radio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
El Penedès en xarxa reprenem la roda política que avui dediquem a la protecció civil. Ara marxem fins a Canal 20, on ens hi espera el Raimon de Cara.
Conversem des de Canal 20 Ràdio Lèrdola amb l'alcalde del municipi, l'alcalde de Lèrdola, en Jordi Álvarez. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com a alcalde també és el cap de Protecció Civil, de coordinar els mitjans municipals per fer front a les incidències en aquest àmbit de protecció civil que es puguin produir en el terme municipal, i des que vostè és alcalde hi ha hagut unes quantes.
Sí, sí, unes quantes. I també agrair, es va fer el que va ser el DuproCIM, no? Que aquí vam entrar totes les parts implicades i ens va servir per poder prendre les mesures d'aquestes incidències que han vingut amb aquest boi un any que portaré d'alcaldable.
Un document de protecció civil municipal, aquest DuproCIM, que es va posar en pràctica en diferents incidències, situacions d'emergència, recollides també en aquest propi document, que es va haver d'activar, per exemple, en el cas d'un incendi al mes de juliol, a la Serreta, i després doncs, també a la Dana, a la Ventada. És útil disposar des de l'Ajuntament d'un instrument d'aquest tipus?
Doncs sí, sí, sí. De fet, és el protocol que ens van establir com s'hauria d'actuar en cas de cada meteorologia, en aquest cas si era de foc o si era d'una dana o si era les ventades, doncs ens van dir com s'havia de seguir aquest protocol i el van portar en pràctica i realment va funcionar.
I què va fer l'Ajuntament?
Bueno, doncs mira, la primera incidència que vam tindre va ser el tema del foc a la Serreta, que aquí el que es va actuar amb els tècnics, per exemple, una de les coses que es feia era localitzar totes les persones que estiguessin en la zona vivint, les que estaven vivint els hi deien que o es quedessin dintre casa i no sortiguessin, i els que estaven a fora, doncs que no anessin al lloc on s'estava produint l'incendi, ja que hi havia doncs, bueno, tots els mitjans, tant sigui bombers com Mossos d'Esquadra, com ADFs, Protecció Civil, agents rurals, vull dir, tot un desplegament que va fer que no anés a més per exemple, aquesta incidència del foc.
Això va ser l'incendi a la Serreta. Després, al cap de pocs dies, va arribar la Dana. Això va ser una incidència generalitzada arreu del territori, especialment també
sí.
en punts del prelitoral, també la nostra comarca, i a Olèrdola es va fer notar la Dana.
Sí, i aquí, tot i que es va poder gestionar prou bé, no? Perquè aquí també hi teníem a gent implicada, clar, aquí ja era una mica més complicat, perquè, com bé dius, era tot el Penedès, no? I van haver tant a Vilafranca com als pobles del costat, llavors, un cop va passar la Dana, perquè en el moment que es produeix estaven tots desbordats, anàvem amb els agents doncs, tallant vials que poguessin ser conflicte de patir un accident o coses d'aquestes, doncs, bueno, es va poder també resoldre prou bé, i a l'endemà, quan ja arriba la calma, llavors van fer valoració de tots els desperfectes, camins tallats, i amb la brigada, que també va estar a peu del canó des del minut zero, van poder anar donant resposta i solucions a la problemàtica que teníem.
I les ventades en més d'un episodi, però especialment la ventada que recorda molta gent és la que va arribar a superar els 100 km per hora.
Sí, sí, de fet tenim dades de 105, vull dir, i aquí potser una de les problemàtiques i que és més grosses era la caiguda d'arbres, ja que veníem d'uns anys de sequera, molts arbres van quedar morts per falta d'aigua, i com que són pins que l'arrel és molt superficial i en tanta pluja, doncs això ha fet que el terreny estigui moll, no? I llavors amb les ventades els arbres han anat caient un darrere l'altre com un castell de naipes, no?
De les diferents actuacions segurament es fa valoració, se'n pren nota i en algun cas doncs, s'activen protocols, es milloren protocols per actuar millor.
Bueno, tot això ens serveix d'experiència, no? Allà on hem vist que hi havia una carència, doncs hem pres nota amb els tècnics i esperem que no n'hi hagi cap altra, però ens ha servit per en cas de tindre que reaccionar ràpid, saber de la millor manera com actuar, no? I si vam fer alguna errada, doncs mirar de millorar-la.
Com quines? Quines errades o quins aspectes a millorar que detecteu sobre el terreny quan es va activar el Duprofim?
Bueno, errades no n'hi van haver. És a dir, entenem que per exemple, si hi ha una ventada de vent, doncs les recomanacions... Mira, és que no parlaré d'errades, parlaré de recursos, no? Quan va haver aquell apagón de llum tan famós, que això també ho vam tindre, una de les mancances que vam trobar és que la comunicació no arribava per falta, per exemple, de generadors. Això ho estem activant per tal de que, esperem que no arribi, però estem activant doncs, que aquest servei estigui controlat, no? Que puguem arribar a la ciutadania encara que hi hagi falta de subministrament elèctric. Doncs com aquestes coses, no? La brigada, també del minut zero, estava pendent de moure, doncs, si havia caigut algun arbre a la via pública, doncs fem servir tots aquests protocols per donar solució el més ràpid possible i amb total seguretat.
S'activen els mitjans municipals i també es compta, en aquest cas, en el municipi d'Olèrdola amb el suport d'una ADF molt activa i també molt acurada en la seva actuació.
Sí, és essencial i, a més, és necessària. Des d'aquí també vull agrair tota la feina que estan fent. Sempre només cal que els truquis perquè sempre estan disponibles i contem que són persones que ho fan de manera altruista. Tots tenen la seva feina i moltes vegades doncs, és difícil també que hi puguin estar tots, però sempre donen resposta.
I a les altres administracions, Diputació, Generalitat, que un municipi com Olèrdola, què li demana quan hi ha una situació sobrevinguda? Perquè, en principi, és difícil de preveure una incidència d'aquest abast, com, per exemple, una dana, sí que, evidentment, en dies hi ha una previsió meteorològica, però, vaja, amb cert recorregut és complicat de disposar de tots els mitjans per fer-hi front. Què demana un ajuntament a una administració superior?
De fet, encara no passa qualsevol cosa, i amb les alertes que avui tenim, aquests avanços que ens indiquen que el que pot passar, des del minut zero, tant des de Governació de la Generalitat, per exemple, ens estan fent trucades. Jo, en el moment que hi ha la previsió, des de Governació, i en aquest cas em trucava el Lluís Baix, per exemple, que és el delegat aquí al territori, doncs estan pendents de qualsevol cosa que puguem necessitar i estem en contacte constant. És a dir, els recursos no els hem tingut que menester, però és cert que no ens abandonen en cap moment. Agrair també a la Generalitat i aquest punt de suport que ens donen.
I aspectes com, per exemple, la neteja de rieres, tenir cura d'aquells arbres doncs, que estan a punt de caure, retirar-los, també va anar fent inventari l'Ajuntament quan
bueno,
passa això.
Anem fent inventari, a més, els vials, on, per exemple, són compromís de la Diputació, ells també han estat pendents. Nosaltres, és normal, estem al territori i som els primers que detectem quan ha caigut un arbre, ha sigut a avisar-los i ràpid han vingut a donar també solució. És a dir, si veiem que nosaltres, tot i que sigui àmbit de la Diputació, però veiem que aquí pot haver un accident, actuem nosaltres de la manera més àgil i ràpida que podem, però en el moment que d'això entenem que la Diputació té més recursos, però també té més territori per abarcar. I en aquest sentit nosaltres no tenim queixa.
La situació d'Olèrdola és equiparable a d'altres municipis del territori amb una extensió considerable, en aquest cas són més de 30 quilòmetres quadrats i nuclis dispersos de població. No només hi ha un únic poble on hi ha gairebé tota la població del municipi, sinó aquí també està repartida amb 5 nuclis principals amb dues urbanitzacions. Això ho complica tot més.
Home, ho complica molt més perquè quan hi ha aquesta incidència passa als 5 pobles al mateix temps i al mateix moment. Els recursos de l'Ajuntament són els que són i si estàs amb una urbanització no pots estar amb l'altra, per exemple, no? Parlo d'urbanitzacions perquè potser és, per exemple, si parlem de focs o d'anes, és on tenim el foco més ficant, no? Ja que, per exemple, els arbres que han caigut han sigut, bueno, doncs mira, amb l'última ventada nosaltres vam registrar més de 90 incidències. 90 incidències és evident que no es poden solucionar en 3 hores.
Si hagués de resumir què ha après l'Ajuntament d'aquestes actuacions, d'aquests episodis que han activat la protecció civil amb aquestes emergències, quines serien aquestes lliçons que ha après l'Ajuntament?
En principi, les lliçons és que el Duprocim i el protocol que vam prendre ha funcionat. Cada component del Duprocim sabia com actuar, des de comunicació, emergències de municipals, ADF, des dels tècnics de l'Ajuntament, cadascú ha pres bé el seu paper. Per aquí ja han guanyat una bona part. Després la ciutadania també veig que respon molt bé. Quan s'han donat les alertes, almenys la incidència més gran que vam tenir en quant al foc que havíem d'evacuar, aquí també es va, des de la ciutadania es va actuar bé. I en aquest sentit seguirem fent incís de protocols, perquè al final són els que donen garantia als ciutadans d'Olèrdola i amb el seu conjunt de la comarca. No?
I la protecció essencial.
I la protecció. La prevenció. Exacte. I bueno, doncs seguim amb aquesta línia, prenem mesures perquè no passin. Per exemple, aquest diumenge hem tornat a tenir un incendi aquí a la Serreta, era ja avui vespre, tarda vespre, i bueno, gràcies als equips d'emergència, bombers en aquest cas, es va poder extingir, només s'han cremat 16 metres quadrats, dic només perquè podria haver sigut molt, molt més, no? I bueno, veig que la ciutadania, quan hi ha alguna cosa, també respon ràpid, i bueno, treballem en aquest sentit, intentar donar solucions tan aviat com surten els problemes.
Us deixem aquest missatge a Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola. Gràcies per ser avui amb nosaltres en aquesta roda del Penedès en Xarxa i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passen 2 minuts i mig d'un quart d'11 d'Olèrdola. Anem ara cap a Sant Sadurní, on el Miquel Cuenca posa èmfasi en la ventada del passat 12 de febrer.
Doncs nosaltres que ens trobem, en aquest cas, amb l'alcalde de Sant Sadurní, el Pere Bernet, aquí als estudis, per parlar d'aquests recursos, també d'aquestes actuacions que fan els consistoris quan hi ha alguna incidència. En aquest cas, la més recent, podríem parlar de les ventades del passat 12 de febrer, que aquí a Sant Sadurní van provocar que alguns arbres es caiguessin, algunes incidències també a la via pública. Precisament, l'alcalde també és regidor de via pública, a qui saludem primer. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Comentar, no?, unes situacions que es poden donar i, en aquest cas, com hauria d'actuar l'Ajuntament? Per exemple, hem fet referència a aquestes ventades. Quina va ser l'actuació de l'Ajuntament en aquest cas?
Primer de tot, el que necessitem és els informes, no?, que ens arriben del servei, en aquest cas del Servei Meteorològic de Catalunya, sobre aquesta incidència. Això funciona bé, és un sistema que avisa amb temps, automàticament s'ha de comunicar a la població que existeixen aquestes situacions. En el cas de l'última ventada, a més vam rebre un SLR d'aquests i això doncs va facilitar molt que la ciutadania estigués conscienciada doncs de la situació puntual, climàtica, extrema, per dir-ho d'una manera, doncs que teníem en aquests moments. Un cop tens aquesta informació, a partir d'aquí, doncs hem de posar tots els recursos que tenim disponibles, en aquest cas via pública, policia sobretot, mobilitat, per tal doncs d'intentar que les conseqüències d'aquests fenòmens extrems doncs, siguin els mínims possibles de cara a la ciutadania, sobretot garantint la seva seguretat. I a partir d'aquí s'activen doncs, tots els protocols. De fet, als ajuntaments tenim tota una sèrie de documents, no?, enfocats a relatar un protocol que s'ha de seguir en cas de diferents emergències, ja sigui vent, ja sigui pluja, ja sigui incendis, ja siguin pandèmies com el famós Procicat, que és el calaix de sastre on entren tots els fenòmens que no són meteorològics però que també són susceptibles a intervenir, i tots aquests documents estan recollits en un gran document que és el Duprocim, que és el document únic de protecció civil municipal. I a partir d'aquí doncs, hi ha una sèrie de protocols que s'activen. Bàsicament és això. Quin és el problema? Doncs que darrerament, ja fa un temps, que a conseqüències del canvi climàtic, aquests fenòmens que fins ara eren més o menys gestionables, doncs ara són extrems i a més es repeteixen amb una freqüència bastant sovint, no? Recordem l'any passat, el mes de juliol, quan es va inundar l'Hospital de Vilafranca, per exemple, l'Hospital Comarcal, doncs aquí a Sant Sadurní vam tindre una riuada sobtada al riu Labarnó, que va obligar, doncs, evidentment, a suspendre l'acampada jove que s'estava celebrant en aquella zona, però són coses que t'hi vas trobant i cada vegada doncs van a més i hem d'estar doncs més preparats, invertir-hi recursos per evitar doncs que això impacti el menys possible, i bé, és una feina que s'ha d'anar fent.
El tema dels recursos ara el tractarem, però primer m'agradaria fer referència a punts crítics o vulnerables que puguin haver al municipi i que, diguéssim, puguin suposar un problema de cara a aquestes incidències. A Sant Sadurní, quins serien aquests punts?
Depèn del fenomen que ens afecti, no? En el cas de la pluja, que és el més habitual, doncs tenim una zona que és el polígon del Molí del Racó, que es considera una zona inundable, i allà sí que existeix uns mecanismes que consisteixen en unes boies que, quan puja el nivell de l'aigua, doncs activen una alarma que fa doncs que s'hagi d'evacuar el polígon. És un sistema que funciona. De fet, l'altre dia aquí va haver una fallada elèctrica, quan es va reactivar la llum aquesta, es va activar el sistema aquest i vam comprovar que efectivament funciona bé, i depèn, no? I quan tenim ventades, doncs el principal problema que tenim són la caiguda d'arbres o la caiguda o d'objectes que es desprenen de les façanes. Doncs tot això s'ha de vigilar. I si ajuntem els dos, que ens ve com aquest any, que ens venen episodis de pluja seguides, no? Una pluja, a més, que ha calat, que ha mullat bé el terreny, que ha estovat el terreny, i després venen seguides de ventades, doncs passa el que ens va passar l'altre dia, que, si no recordo malament, van caure 10-12 arbres de grans dimensions al centre urbà, i això, doncs sí, té un risc. A partir d'aquí, doncs, seguiment de tots aquests arbres, com s'està fent, rebaixar-li la copa perquè no pesin tant, etc. Vull dir, són feines que es van fent de manera preventiva.
El municipi es prepara cada cop més a fer front a aquests canvis duts a terme per la crisi climàtica?
Sí, efectivament. Un dels objectius que teníem en aquest mandat és intentar prendre totes les mesures possibles per mitigar, perquè canviar-ho, difícilment ho canviarem, no? A nivell local, l'efecte que causaria les accions que prenem, doncs probablement no es notarien, però sí a mitigar, doncs, els efectes del canvi climàtic, com per exemple fer els sòls més permeables, perquè ara sí que està plovent, però això algun dia deixarà de passar, doncs per intentar retenir tota aquesta aigua en el subsòl, perquè quan hi hagi sequera doncs no hi hagin d'haver restriccions, intentar assegurar els arbres, intentar plantar espècies autòctones que siguin més resistents a aquests fenòmens climàtics, etc. Vull dir, són petites accions que, si les féssim tothom, doncs possiblement sí que tindrien un impacte en mitigar aquests efectes del canvi climàtic.
M'ha comentat abans recursos i administració. Falta recursos pels consistoris?
Efectivament, falten recursos, falta suport tècnic. És una batalla que tenim tots els municipis. Aquí a Sant Sadurní tenim el terme municipal que tenim, no? Tenim una xarxa de camins que està ben mantinguda, però, per exemple, estàs pensant en municipis com aquí al costat, Subirats, amb la massa de població que tenen i amb la quantitat de camins, etc., i bosc que tenen, doncs gestionar tot això ha de ser molt complicat. I si aquí no intervé una administració supramunicipal, diguem Diputació, diguem Generalitat o qui sigui, doncs es fa molt difícil assumir aquestes competències.
A partir d'aquí, quina relació té l'Ajuntament amb l'administració, però, per exemple, amb efectius com Mossos d'Esquadra, bombers? En aquest cas, també, la sort és que el municipi també disposa de policia local, que també dona un cop de mà més d'afegit en aquestes tasques.
Sí, la relació és fonamental per evitar, precisament, doncs, això que us comentava, no? Que algú, sobretot, s'hagin de lamentar desgràcies. És important fer una feina preventiva. És molt important que la població també faci cas, no?, aquestes indicacions, perquè ens trobem a vegades que, per exemple, quan hi ha una gran pujada del riu, doncs tallem el camí perquè la gent no pugui creuar pel pas de Can Catassús, però malgrat tot ens trobem que gent encara s'atreveix a aixecar doncs, el que és la cinta o la tanca, el que hi hagi, i creuen. I clar, això és posar en risc la seva vida, però a més també, en el cas que passés alguna cosa, és posar en risc la vida de les persones que hauran d'anar a atendre'ls si passa alguna cosa d'aquestes. I això passa massa sovint i no hauria de ser. En aquest cas, aquí a Sant Sadurní, a part de tenir la policia local, també tenim comissaria de Mossos d'Esquadra, i aquí treballem frec a frec doncs, per intentar evitar que les coses vagin a més. Després també tenim els bombers, que en qualsevol situació d'aquestes també estan disponibles, vull dir que en principi a nivell d'emergències, i això també ho vaig dir alguna altra vegada, per exemple amb l'accident aquest que hi va haver aquí a Gelida, no?, de la Renfe, la gestió de l'emergència a aquest país funciona molt bé, està molt ben garantida, vull dir, hi ha un desplegament, un equip humà, un equip tècnic impressionant. En aquest sentit podem estar tranquils.
En aquest sentit, el que faria falta potser és un major manteniment per evitar aquests desplegaments.
Efectivament, és la clau de volta, no? Manteniment, prevenció, però clar, és el que et dic, cada vegada aquests fenòmens són més extrems i és molt difícil controlar que et vingui una dana, no? Per exemple, podem parlar del temporal Glòria que hi va haver fa un parell o tres d'anys. Clar, per molt manteniment que facis això, quan passen aquests fenòmens no hi ha manera d'aturar-ho.
Clar, perquè aquí Sant Sadurní, fenòmens o incidències majors que hagin succeït i que vostè hagi viscut, podria recordar alguns més?
Els temporals, sobretot aquestes llevantades, no? Aquestes danes, no? Aquestes ciclogènesis explosives que són episodis molt curts però molt intensos, que malmeten camins, malmeten la llera del riu, provoquen petites inundacions, etc. Clar, en aquest cas, per exemple, la xarxa de clavegueram que tenim aquí a Sant Sadurní està dimensionada de fa 50-60 anys. En aquest moment, quan venen aquests episodis d'una pluja de 30 litres per metre quadrat en mitja hora, és que no hi ha clavegueram, ni aquí ni enlloc, que sigui capaç d'empassar-se aquesta quantitat d'aigua, i això genera doncs molèsties, no? Petites inundacions en baixos d'edificis, etc. Vull dir que al final és una realitat que tenim. Fa temps que la comunitat científica adverteix de les conseqüències del canvi climàtic, i evidentment aquí hi ha una feina molt gran a fer a nivell d'inversió, sobretot per preparar-nos davant d'aquestes catàstrofes, però sobretot també per intentar mitigar-les. Revertir-les ja serà més complicat.
Doncs, alcalde, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta roda política. Recordem, per parlar de temes de protocol, també d'intervenció, i fer referència a aquest canvi climàtic que està agreujant aquestes incidències com ventades o riuades. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Estava escrivint una cançó tirat pel llit a l'habitació. Tan fàcil, tan fàcil, sortia tot tan fàcil. Jo estava al costat de la llar de foc, vaig veure que feia una altra cançó. Tan ràpid, que no vaig aguantar la tentació d'aprofitar la situació. Fora plou i se m'han passat les hores.
A Fora plou canten The Tyets, i amb ells arribem a 11:15 de seguida, flash informatiu, i arriba la gastro amb el Xavier i el David.
No cal fer gran cosa, i com que encara plou, has dit una frase nova. Refresca i m'encanta, sudadera i la manta, abrigar-nos els dos. I he escrit una cançó que mai passa de moda, tu i jo en una escena on hi havia un petó. I ara que tot és tan fàcil, tan ràpid i tan fàcil. I els núvols se'n van i escampen la boira, i el dia té pinta que se'ns està arreglant. M'ha regalat una cançó perquè fora plou. Les hores perquè fora plou i se'ns ha mullat la roba.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Continua una setmana marcada per la vaga d'educació. Les protestes començaven ahir per territoris i s'allargaran fins divendres en vaga a tot Catalunya. La USTEC, el Sindicat de Professors de Secundària, la CGT i la Intersindical mantenen el seu rebuig a l'acord signat per Comissions Obreres i UGT amb el govern en considerar-lo insuficient. Una consulta amb més de 40.000 suports de docents els encoratja a seguir mobilitzant-se en unes vagues que volen que siguin històriques. Les protestes començaven ahir al Barcelonès i al Baix Llobregat. Avui és el torn del Penedès, Tarragona i Terres de l'Ebre, amb una manifestació convocada a les 12 a Tarragona. De fet, avui diverses desenes de docents s'han mobilitzat, han passat la nit a l'Institut Milà i Fontanals i ara marxaven cap a Tarragona per participar en aquesta manifestació. D'altra banda, demà el sector educatiu es mobilitzarà a l'Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central i Lleida. Dijous serà a Girona, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental i finalment divendres la vaga s'estendrà a tot Catalunya i culminarà amb una manifestació a Barcelona que sortirà des de la plaça de Tetuán i anirà fins al Parlament. Escamot de Rams 2026 a la Granada. Els propers dies 27, 28 i 29 de març, la Granada es convertirà de nou en l'escenari de l'Escamot de Rams, una trobada plena de música, dansa i cultura popular organitzada per l'Escamot Català amb el suport de l'Ajuntament de la Granada i la Generalitat de Catalunya. Sota el lema Viure des dels sentits, el programa d'enguany ofereix 3 dies intensos d'activitats per a totes les edats, des de tallers especialitzats fins a balls populars i àpats comunitaris. Divendres hi ha taller per ballar folk i sopar. Dissabte, tallers de dansa, cant i percussió amb Raül Ortega. I pel vespre i nit, trobada tribal, roda brasilera, ball folk amb Carles Belda i ballada brasilera amb ball de cadenera. Diumenge 29 hi haurà sarau en cercavila pels carrers del poble, paella popular, taller de dansa integrada i expressió corporal i ballada final amb ballaveu. Per inscripcions i més informació es pot consultar el web oficial de l'Escamot de Rams 2026. La sadorninenca Elsa Sacanell aconsegueix el bronze a l'Open Internacional de Taekwondo de Països Baixos, que es va celebrar aquest cap de setmana a Eindhoven. La jove sadorninenca, que fa unes setmanes va proclamar-se campiona d'Espanya sènior en la categoria de fins a 62 quilos, va poder enfrontar-se a les millors competidores del món, com la hongaresa Viviana Marton, or als passats Jocs Olímpics de París de 2024 i sotscampiona del Mundial. Després d'avançar en el quadre de competició, imposant-se les representants de Senegal, França i Polònia, es va trobar a semifinals amb Marton, amb qui va mantenir un primer assalt molt emocionant i igualat per acabar cedint i acabar finalment en el tercer lloc del podi. Aquest bon resultat suposa una empenta definitiva de cara a la seva participació als campionats d'Europa que se celebraran al maig a Múnich. El segon torneig internacional d'handbol de la Costa Daurada portarà 1.600 esportistes i més de 1.000 familiars. El segon torneig internacional d'handbol Costa Daurada portarà a la zona 1.600 esportistes i més de 1.000 familiars acompanyants. Se celebrarà entre els dies 29 de març i 1 d'abril i generarà una alta ocupació hotelera als municipis que acullen la competició, especialment a Calafell, on hi ha 1.350 allotjaments confirmats només d'esportistes i en un moment estratègic de la temporada, els dies previs a Setmana Santa. En el torneig hi participaran 96 equips provinents de 8 països europeus: França, Alemanya, Dinamarca, Geòrgia, Romania, Portugal, Egipte, Noruega i Espanya. Són de categories de nascuts entre 2008 i 2015 i tant equips masculins com femenins, però en majoria femenina, un 54%. Es disputaran 250 partits en 9 pavellons poliesportius dels municipis de Calafell, Bellvei, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Cunit i l'Arboç. Els ajuntaments coordinen els seus esforços per atendre la gran demanda de pistes en pocs dies. A més, hi ha un dispositiu logístic enorme per garantir els trasllats entre pavellons i quadrar els horaris.
Penedès en xarxa.
Després de la roda política i d'actualitzar-nos, ens posem al davantal perquè arriba la secció de gastronomia amb les receptes i els maridatges de Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol. Comencem a Ràdio Sant Sadurní. Miquel, ja esteu a punt, oi?
Ja estem a punt, Sílvia, estem amb el Xavi, com sempre, ens porta tres referències per combinar de forma excel·lent. També hi esperem amb els tres plats que se'ns acosten des del Vell Papiol. Bon dia, Xavi.
Hola, bon dia. Aquí guai amb temporada i presentant coses noves. Ja ha canviat el temps, que és una cosa que ens venia molt de gust, i llavors també canviàvem els vins. I una mica de reflexió doncs, ha sigut que estic preparant un maridatge doncs, de vins amb cuines del món i tot aquests dies, i dic, ostres, i clar, estem preparant doncs, cuina del món i llavors he triat vins del món. Això ho fem aquí a Hatsukoi, que és el restaurant de Sant Sadurní de cuina asiàtica, i llavors i en canvi dic, ostres, estem preparant això, i dic, i que guai, avui doncs, el David ens porta producte de temporada, amb menjar de temporada i de cuina del tradicional catalana. I llavors, quins vins havia de portar jo? Doncs havia de portar vins de proximitat, que sempre els maridatges doncs, ens estem una mica pensant en rebuscats i no cal, a vegades és que el que tenim de prop és el que millor va bé amb els vins que tenim a prop, que és una sèrie de maridatges que no fallen, que per algú s'ha fet cuina tradicional en un lloc i aquesta cuina tradicional s'ha begut amb els vins tradicionals, que sembla que sigui com un lligam molt clar que hi ha, i llavors una mica avui és el que proposarem, doncs vins de temporada, producte de temporada que ens presentarà doncs, el David, i he portat vins també de proximitat i que lliguen perfectament amb els plats que ens presentarà el David.
Genial, doncs complementant aquest duet, a Domenys Ràdio tenim un altre duet, Lourdes i David Bernet.
Així és, molt bon dia, David, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, molt bé.
Com està? Com està el temps? Com us afecta?
Bueno, a veure, a nivell meteorològic, doncs, començarà la primavera, però aquesta setmana, doncs, bueno, és una miqueta inici, no?, d'això, d'una nova estació i que també doncs, a nivell de productes doncs, també anem deixant enrere no? alguns productes que són més d'hivern per passar més amb aquesta primavera. No? També coincideix que estem en temps de quaresma, també coincideix que no? a nivell de receptari tradicional les pastisseries doncs, en va plena i després hi ha una data especial aquesta setmana, no? que és Sant Josep, el Dia del Pare, però també és el dia de la crema de Sant Josep, doncs que també, diguéssim, al final hem de reivindicar una miqueta el que seria doncs, aquests plats de temporada, no? Bàsicament, doncs, d'això, de festes que s'ajunten una miqueta, temporada, festivitats, gastronomia, i aquí a Catalunya, doncs, això ho lliguem tot molt amb el menjar, al final.
Sí. No, i aquest any estem empalmant una darrere una altra, eh?
Sí, està venint tot una darrere l'altra, el calendari gastronòmic no para, no? I a més que els catalans som d'anar sumant festes i festivitats, doncs encara més, imagina't, cada cop tenim més festes no? lligades també amb el menjar, doncs de que això, no? Però bueno, la primera recepta seria una miqueta amb pèsols, no?, que dona una miqueta l'inici del que seria doncs, aquesta temporada de primavera i el que són els productes més de, diguéssim, de lo que és primavera, no? Pues l'espàrrec, el pèsol, la fava, no? Que són productes doncs, que ara ja comencen a aparèixer, no? I que realment, doncs, bueno, gaudim, no? Però bueno, encara podem gaudir de l'escarxofa, encara podem, lògicament, del bròquil, per exemple, que són crucíferes, coliflor també, però és veritat que la primavera ja comença a donar també color, llavors els rabanets, no? La remolatxa... Bueno, si es compra a quilòmetre zero, doncs comença, diguéssim, comencem a veure colors una miqueta més vius també i que aporten, bueno, aporten altres coses a la cuina, no? I en el cas dels pèsols, doncs, bueno, Catalunya és terra també de pèsols amb unes denominacions d'origen molt clares, no? Que són aquestes del Maresme, d'acord? Però que, bueno, que aquí també del que està a prop de la nostra zona, doncs també hi ha pagesos, lògicament, que planten pèsols i faves, no? Però, bueno, diguéssim que és un èxit assegurat. També. Molts cops quan provem aquest producte fresc no té res a veure, tot i que el podem trobar tot l'any. I, a veure, en el fons, és bo que el consumim tot l'any, perquè el pèsol, tot i ser una verdura fresca, es considera una lleguminosa a nivell nutritiu o dietètic, no? I s'haurien de menjar 3-4 cops a la setmana doncs, llegums. Doncs quan pensem en llegums no pensem en les seques només, sinó també pensem en aquestes fresques, no? Per tant, ara que és veritat que aquesta temporada es nota molt la diferència de quan són, no?, congelats a la resta de l'any, però sí, ara és quan realment són tendres i que realment doncs, és una funció que a la cuina sempre podem dir que els petits de casa s'hi poden ficar, no? Una miqueta a treure les beines, a treure pèsols i faves, i també doncs, ajuden una miqueta doncs, a cuinar i a ells també a fer passar el temps. No? Llavors, bueno, un mar i muntanya molt típic per començar la primavera, també perquè el mar ara, la sèpia és abundant, d'acord? Per tant, la comprarem a bon preu. Per tant, és un plat que sempre diem, no?, que cuinar, a part de que és saludable, també surt bé per la butxaca, no?, perquè si coneixem bé les temporades és quan podem trobar quan hi ha més abundància i, per tant, pagar-ho tot una miqueta més barat. Llavors, simplement, doncs, aquests serien uns pèsols amb sípia o un sípia amb pèsols, depèn una miqueta de la quantitat que hi fiquem cada un, no?, una miqueta. O seria, bueno, que ens netegin la sèpia, sobretot que ens guardin la melsa, que aquesta melsa després l'afegirem, no?, que li donarà una miqueta més de gustet. Llavors, bueno, en el cas, si vulgueu, es pot afegir o no afegir patates, però sempre acaba de completar una miqueta més, sobretot si és al migdia, així és com un plat més contundent, no?, per la sípia, les patates, els pèsols, la ceba, no?, els tomàquets que farem servir, i la picada. No entendria amb la cuina catalana, i menys la de la zona del Penedès, Tarragonès, tot això sense les picades, no?, és una miqueta el que tenim, no?, l'ametlla torrada, l'avellana, el patorral, la guix julivert, això que li donarà aquest costet. Llavors, simplement, doncs, diem a la peixateria que ens netegin la sípia, val, la tallarem o que ens la tallin ja doncs, per fer estofada, per tant, a quadradets, no molt petits, també, que s'hi trobi, no?, que la puguem mastegar. Val, a fregir aquesta sípia doncs, al principi més fort i després doncs, deixar-la, no?, doncs, que d'obri una miqueta, la retirarem. Llavors, a la mateixa cassola, sempre, que té aquell gustet, afegim una miqueta més d'oli i sofregim el que seria doncs, aquesta ceba, val? La ceba tendra, doncs, que li quedarà més bona, un parell de tomàquets ratllats, i ja està, i això que vagi sofregint. I afegim aquesta melsa que hem dit, val? Això que porta la sípia que dona tant de gustet, ho remenem que cogui una miqueta, li fiquem un rajolinet de vi, que sempre, bueno, no hauria de sobrar, i això el Xavier dirà, no, sobri, no? Però si sempre sobra un culet, doncs els guardeu per cuinar, o si no, una miqueta de brandi també quedarà molt bé. Tornarem a ficar la sípia, val? Això deixarem que sofregeixi una miqueta, ho mullarem, val? Amb una miqueta de brou, i ficarem les patates esqueixades, val? Esqueixades vol dir que les tallem, i abans de tallar les trenquem, perquè deixin el midó, amb aquesta salseta i ens quedi una miqueta més lliga. Val? La patata, lògicament, necessitarà més temps. Els pèsols, si són frescos de temporada, no, sobretot els cobrem poc temps perquè mantindre aquell gust i aquell, bueno, i el punt de temporalitat que ja són tendres, val? Llavors cobrem aquests primers 20 minutets aquesta patata, val? Mirarem que estigui ben cuita, val? Afegirem els pèsols i la picada, que la picada és simplement agafar aquestes ametlles, les avellanes, l'all d'olivera, el pa torrat, tradicionalment ho faríem morter, per anar ràpid ho farem amb un batedor, agafarem una miqueta de brou que està coent aquí a aquesta sípia, d'acord? Ho triturarem bé i afegirem els pèsols i la picada, i només ho deixarem coure 5 minutets màxim, val? Perquè ja ho tindrem, això ho tindrem una miqueta, fiquem una miqueta de julivert picat i ja tindrem aquest primer plat de primavera per donar benvinguda a primavera, després d'aquest hivern tan abundant amb pluges.
Doncs nosaltres, si vols, Lourdes, passem a les varietats. per acompanyar aquest primer plat i anirem en primer lloc, Xavi, amb un xarel·lo.
Sí, perquè clar, aquí tenim el pèsol doncs, que té aquest punt vegetal i també necessitàvem, com que comentàvem, és un plat tradicional que ha fet xup-xup i llavors jo crec que lliga molt bé doncs, el producte aquest doncs, de vull dir, un vegetal que és el xarel·lo, llavors sense barrica i cooptat, però un vi molt gustós, que es diu d'un celler. Es diu Heretat Can Serra, que és la masia, però ara han començat a fer vi, doncs, és la segona anyada del viver de celleristes de Vilafranca, al carrer del Comerç, que llavors havien fet vi antigament, però van deixar de fer vi, llavors doncs, ara les noves generacions han agafat una vinya que es diu la vinya de la Pineda, que està entre... Bueno, està al terme municipal de les Cabanyes, però ells la vinya gran la tenen doncs, a Font-rubí, cap a la Rovira Roja, i llavors aquí una mica, doncs, és un xarel, un punt rústic, un punt vegetal, que doncs, una mica doncs, ens lliga i ens marida doncs, bé amb aquest plat perquè ens dona llargada i també doncs, i sempre el xarel d'aquest puntet una mica amarg et dona aquesta persistència que ens aguantarà molt bé. I respecte al que deia d'utilitzar el vi per cuinar, doncs el David, jo el que penso que l'ideal és obrir, abans de començar a cuinar, és obrir una ampolla de vi i ficar una copeta cap al menjar i una copeta cap a dintre, que és la millor solució. L'únic que pels cuiners això no ho poden fer perquè si no llavors el menjar sortiria malament, però a casa doncs és un plaer poder fer aquestes coses.
Ai, David, no t'imagino tu bevent entre plat i plat, eh?
No. Però bueno, abans era una cosa molt estesa, perquè jo tinc algun llibre d'aquestos de cuina antic, no?, que sortia a les receptes i entre mig et sortia la frase de, no?, cocinero, el qual no te hace más rápido ni más buen cocinero ni tot això. O sigui que sí que és veritat que una època enrere doncs sí que era un costum habitual això a la cuina, no? Però bueno, ara per sort, bueno, no, segurament encara existirà, no? Però ja no és tan abundant com abans com per sortir amb un llibre de receptes antics, no? Imagina't.
Déu-n'hi-do.
El segon plat,
sí.
Sí, el segon plat, doncs, si el mes passat parlàvem del porc perquè era dijous gras, perquè podíem d'això, no ens toca un altre que... quan és calendari, doncs, no, de reflectir una miqueta en aquesta gastronomia, no? I en temps de quaresma, doncs, el plat més insígnia doncs, seria el bacallà. Si tots fiquem una miqueta la imatge ara al cap de la vella quaresma, que té les, no, les set cames i té aquell cistell, veureu que sempre a l'altra mà sempre porta la penca de bacallà. Per tant, seria, diguéssim, una miqueta el plat insígnia d'aquests temps i sobretot doncs, d'aquells últims dies de quaresma o que és inici de la Setmana Santa, no? Que és el divendres sant o divendres... Que això que és el més típic de menjar aquest bacallà, diguéssim, no? a la cuina, no? I fins i tot té la recepta de bacallà de quaresma que lligaria, no? Dient una miqueta el bacallà, també sempre és el que comento, no? Tot i que Catalunya està davant del mar Mediterrani, penseu que l'ingredient que surt més al llibre de l'Institut de Cuina Catalana és el bacallà. Per tant, perquè veieu com som els catalans, no? Que vam fer una miqueta un producte de fora nostre, no? Però, bueno, molt lligat amb el tema del vi, que nosaltres produïen vi, no?, i l'enviàvem al País Basc, i del País Basc doncs, feien aquest comerç del bacallà amb el vi, no? Per tant, tot va una miqueta lligat sempre amb el vi. Per fer aquest bacallà de quaresma, un altre dels ingredients d'això que dèiem, avui va tot de llegums, no?, però sí que és veritat que és una part important, serien els cigrons, d'acord?, tot i que aquest plat després el podeu fer només amb verdures o sense, fins i tot amb els pèsols mateix que hem comentat abans, no? El bacallà, per fer aquest bacallà de Quaresma, sempre ha de ser el bacallà com més bo millor, val? Sempre el bacallà aquest de salat, que és quan és el més bo, el que fa que és curet, el demanarem, per tant, al mercat, a la bacallaneria, que hi ha el de salat. Jo hi afegiria ja les carxofes, que això s'acaba, les bones carxofes hi afegiria. Val? El bacallà de Quaresma sempre porta ou dur, uns cigrons ja prèviament cuits, d'acord? I després, lògicament, doncs una miqueta de ceba, el porro i després la picada aquesta que hem comentat abans, que no falti una miqueta, no? El que farem primer, com sempre, és marcar, com hem fet abans, marcar el producte principal. En el cas del bacallà, el que farem és enfarinar-lo, val? Pebrar-lo una miqueta, salat ja està al punt de sal, val? I enfarinar-lo. Per la gent que cada cop hi ha més celíacs, pues, ja que fem cigrons, també tenim la farina de cigrons, que també podem utilitzar-la per fer aquest plat i llavors ja no hi ficaríem farina, val? Tant una versió com l'altra, el que faríem és fregir aquest bacallà enfarinat amb una cassola pels dos costats i simplement ha marcat una miqueta. Després pelaríem un porro, una ceba o les dues coses, sempre m'agrada una miqueta, doncs a juliana, amb un gra d'all, també això ben sofregit a foc suau, vale, foc lent, que estigui uns 10 minuts, que vagi agafant aquest color transparent, i afegiríem doncs, aquests cigrons ja prèviament, lògicament, bullits. Bueno, si fiquéssim aquestes carxofes, la ficaríem amb aquest porro i aquesta ceba també, que es vagi sofregint, ficaríem aquests cigrons, val? L'ou el cuinaríem prèviament abans, ficaríem l'ou per la meitat, aquest bacallà, ho mullaríem amb una miqueta del mateix brou dels cigrons perquè ja quedi una miqueta de gustet. Hi ha qui li fica panses també, les panses també amb diferents versions aquest plat també s'hi afegeix, per tant les afegiríem hidratades, val? Uh-huh. I al final ficaríem aquesta picada, val? Que aquesta picada, doncs, bueno, una miqueta el que diem sempre, un grapadet d'ametlles i avellanes, una miqueta de julivert, val? Un granet d'all, val? La torradeta i aquí un puntet de safrà també per donar-hi color i gust. Val? Això ho afegiríem al final. El bacallà, com que ja l'hem necessita molta cocció, també faria xup-xup, val? 7 minutets, 6 minutets, com a molt, deixar una miqueta també el gust si ho serà de més fet o no, i ja està, ja tindríem una miqueta aquest bacallà de Quaresma.
Molt bé.
I Xavi, com a segona referència,
tindrem un xarel·lo, però aquí anem a buscar potència, anem a buscar un vi blanc amb ànima de negre, una mica. Portem la Fita, que és el projecte de Martí Torrellardona, també un jove enòleg, que doncs, aquí en aquest cas doncs, es diu el xarel·lo de les granges, que és ell, tot i que està vinificant doncs, entre Sant Sadurní i Sant Jaume Ses Oliveres, el que ens trobem és que aquí és una vinya d'Olèrdola, i és un xarel·lo que el cullen, hi ha una vinya vella, i que el té 6 dies macerant amb les pells, una mica com s'elaboren doncs, els vins que es diuen brisats, o com s'elaboraria un vi negre, però partim d'un raïm blanc, i que et dona doncs, una estructura i una potència. Ara nosaltres sempre hem dit vi brisat, perquè està macerat amb les pells, però ara molta gent en diu orange com a vi taronja, perquè a vegades té una tonalitat una mica ataronjada i et deixa la boca doncs, bastant seca i potent. I una mica, aquí, tot i que estem parlant d'un plat de peix, doncs, té la consistència que necessitem doncs, aquesta estructura, vull dir, bueno, un vi també amb estructura. I, per tant, doncs, la meva idea és anar cap a un xarel·lo doncs, brisat, i que és una mica el que ens porta. Ens anéssim cap a un suquet de peix, potser m'aniria més per una garnatxa, però aquí, amb el bacallà doncs, a la catalana, o bacallà típic, doncs, aquí hem d'anar doncs, amb un xarel·lo.
Doncs anem a buscar les postres, David.
Bueno, les postres aquesta setmana no
funcionen. Ja ho hem dit, no?
Crema de Sant Josep, sí, perquè és d'aquelles coses que s'han, no? Que costa conservar-les, és de les coses que es va perdent una miqueta aquesta tradició de fer-ho a casa, i val la pena, no? Al final és molt fàcil de fer, necessites un litre de llet, 200 grams de sucre, 40 grams de midó de blat de moro, que és el tipus maicena, per dir-ho clar, val, 6 rovells, una pela de llimona, de mitja llimona, i una branqueta de canyella. Com sempre, això que és molt fàcil de fer, bullir la llet amb la canyella, la llimona i el sucre, quan hagi bullit, simplement fiquem els rovells amb el midó i això ho remenem, doncs sense, o sigui, primer ho remenem perquè quedi ben dissol i després hi afegim aquesta llet calenta que no estigui molt, molt bullint, perquè llavors cuinaríem l'ou de cop i no ens quedaria bé. Això ho anem afegint a poc a poc, que se'ns remeni bé. Ho tornem a ficar al foc passat per un colador perquè se'ns quedi les, diguéssim, la crema aquesta. I això ho ficaríem doncs, amb les cassoletes de fang, no? I ho cremaríem al moment. Però també, doncs, lògicament, també és temps de quaresma i també és temps d'una miqueta de bunyols. No? I si ho poguéssiu també acompanyar amb bunyols o aprofitar aquesta crema per fer bunyols amb crema, doncs també és molt fàcil de fer al final. No? Llavors, acompanyar tot una miqueta això amb els 250 ml de llet, 150 grams de mantega, 15 grams de sucre, val, i els 200 grams de farina. Val, això simplement doncs, calentar la llet, la mantega i el sucre. Quan estigui doncs, bullint, ho retirem, afegim la farina, ho tornem a ficar al foc, ho anem treballant doncs, 4-5 minutets que cogui, i després ho retirem, afegim els ous un per un, i ja tenim la massa per després fregir i rebossar amb una miqueta de sucre. No? I avui bueno, ho he volgut aprofitar una miqueta per crema catalana de Sant Josep, bunyols també, perquè és una miqueta el temps, no? A veure si podem aquesta setmana fer les dues cosetes i al final gaudir de la reposteria tradicional.
I per acabar, Xavi, un escumós.
Bombolletes, aquí. Potser a vegades amb la crema de més hi has anat bé un vi dolç, però jo aquí he optat per un, doncs, un corpinat en versió brut, que no n'hi ha gaires, i amb llarga criança, perquè també la llarga criança surten aquests aromes més avainillats o de torrats, de que ve d'estar en contacte amb els llevats, i és el celler Cripta Lubac, que és de celler Agustí Torelló Mata, i llavors estem parlant d'un macabatge era el parellada, però del 2019, i en versió brut, que això una mica n'hi ha poquets al mercat, cada vegada més s'està optant pel Brut Nature, però de cara al postre també uns petits gramets de sucre ens ajuda que no ens faci una netejada de boca molt, molt bèstia. Llavors, per això doncs, he optat per un brut, un escumós d'aquí, doncs brut i de llarga criança, que també ens aporta ens aporta aquest equilibri. I també sempre doncs, són dies de celebració i sempre les bombolles, doncs, els escumós sempre ens conviden a brindar. Llavors, per això també una mica és aquesta idea de que bombolletes, perquè és Sant Josep, hem de brindar i també al final és un moment de retrobament. I avui ha sigut un dia que se m'ha fet la boca aigua, que llàstima que aquí no podem estar menjant, perquè és que tot a mesura que anava explicant el David era algo increïble.
Quin final! Bunyols, crema, bombolles, de traca i mocador. Xavi Roig i David Bernet, moltes gràcies. Bon Sant Josep, bon dia del pare, bona Pasqua i a gaudir-ho.
Molt bé, gràcies. Igualment.
Adéu, una abraçada. Recordeu que podeu recuperar la gastro i qualsevol espai que us oferim de dilluns a divendres de 9 a 12 al podcast. Nosaltres ara us deixem amb una miqueta de publicitat, el butlletí de notícies de les 11, i a les 11:06 juguem al Català al carrer i podeu guanyar un llibre xulíssim de Sant Jordi pels més menuts, que es diu Pau Pinyó, un Sant Jordi rodó.